tarda, no et desconnectis. Connectat.
CREAF impulsa regenera.cat, un projecte que vol expandir l'agricultura i viticultura regenerativa a tot el territori. I és que, d'acord amb les dades que acumula aquest centre de la Universitat Autònoma de Barcelona, cultivar la terra de manera respectuosa és una bona manera de combatre el canvi climàtic i resistir la sequera. Sabadell, Pau Duran, bona tarda. Qui ens pot il·lustrar sobre aquest tema?
Bona tarda, en parlem amb en Javier Retana, que és investigador del CREAF i coordinador del projecte RegeneraCat. Gràcies per atendre'ns, Javier.
Hola, bon dia.
A les dades que s'han obtingut fins ara es mostren molts canvis entre una parcel·la convencional i una de regenerativa?
El projecte bàsicament analitza dades i vol agafar dades concretes per donar informació, però bueno, hi ha molta història ja sobre tot aquest tema. Evidentment, la part fonamental és que les parcel·les regeneratives tenen un contingut de matèria orgànica, en general una estructura del sòl, molt diferent a les convencionals. O sigui que aquest és un canvi radical en tot el sistema, no?
Diferent per què?
Mira, perquè el tema important, i per això el nom de regenerativa, com agricultura regenerativa, està ben triat, és que hi ha una gran quantitat de matèria orgànica al sòl. Que hi hagi molta matèria orgànica al sòl vol dir que moltes de les propietats positives del sòl, la seva estructura, la seva capacitat d'emmagatzemar aigua, tota una sèrie de propietats estan molt més desenvolupades quan hi ha molta matèria orgànica al sòl. I en un sòl regeneratiu, això pot representar al voltant d'un 6-8% en el moment òptim, i en canvi en un convencional podria estar per sota de l'1 o 1.5, una cosa així, no? De manera que el canvi és com dir que tenim un magatzem ple o un magatzem buit, i això és la diferència important que podríem considerar un tipus o un altre, no?
De fet, aquest és un dels problemes que s'havia comentat des de fa un temps, no? Que semblava que estàvem com buidant pràcticament els sòls d'aliment.
Mira, això és la idea aquesta de les 60 collites que ha sortit i ha tingut un èxit a nivell informatiu, perquè, bueno, clar, quan va començar tota la Revolució Verda, evidentment va ser un canvi radical i moltes maneres de fer agricultura pues, van canviar, però clar, partia d'una base de que estàvem parlant d'uns sòls pues, com tot tipus de nutrients, estructurats, etc. Al llarg d'aquests gairebé 50 anys o 60... pues això ha canviat molt. Aquests sòls s'han anat gastant, malgrat que hi ha una entrada sempre de fertilitzants externs, etc. I el resultat és que aquests sòls a nivell mundial s'han empobrit molt. I això vol dir que la idea aquesta de 60 collites diu que quedarien com 60 collites més o fins al final ja quedessin els sòls pràcticament estèrils. No? Això és un número per donar imatge de que és una cosa molt greu i molt, molt propera, però no vol dir exactament 60 o 58. Vol dir que s'estan esgotant els nutrients i els continguts de estructura dels sòls, i això és un problema fonamental a nivell mundial.
Clar, entenc que amb aquest sistema es podria com trencar, no?, aquesta previsió fatal.
Clar. Clar, nosaltres, bueno, nosaltres ho tenim molt clar, i hi ha gent que ja ha treballat amb una... És un tema relativament desconegut. Hi ha alternatives semblants, la idea de pues, l'agricultura orgànica, l'agricultura del carboni, o sigui, no és una cosa única exactament, però sí la idea aquesta de que si el sòl es va regenerant, i això es aconsegueix de moltes maneres, si vols després parlarem un moment, pues, al final el resultat és que el sòl funciona millor per si mateix, no requereix nutrients externs, fertilitzants i tot això, i el sistema en general és molt més productiu. Sembla bastant obvi, però fins ara no hem estat d'esquenes, això, no?
Clar, de fet, deies de comentar-les una mica, no?, aquestes maneres de fer-ho, aquests sí. Procediments?
Mira, alguns procediments, a veure, hi ha diferents i no cal parlar de tots, però jo diria que els més importants són dos. Per una banda, és que el sòl no es llaura, és a dir, tots teníem, jo almenys ara ja l'he canviat totalment aquesta imatge, abans no em dedicava a això, doncs tenim la imatge de que un sòl doncs, tot llaurat i tot entre cometes net, és un sòl magnífic perquè sembla que està pues, de tots els avantatges del futur i es pot plantar allà, etc. Però això és exactament el contrari. És a dir, quan tu llaures un sòl, el que fas és buidar totalment, moure tot, remoure tot, i tot el carboni que està en forma de matèria orgànica el que es fa és oxidar-se i se'n va en forma de CO2. A part del problema important que això representa pel canvi climàtic, que evidentment és un tema fonamental, a part d'això és que el sol es queda sense cap tipus d'estructura de nutrients, de manera que queda totalment empobrit. L'única manera de solucionar això és anar posant fertilitzants, cada vegada més fertilitzants, que són cada vegada més cars, i així es pal·lia d'alguna manera que el sol no tingui res. Quan el sol no funciona d'aquesta manera i no es llaura, sinó que simplement ja manté l'estructura i es pot plantar i es pot fer de moltes maneres, el resultat d'això és que la matèria orgànica es manté al sol, les restes, que és la segona de les característiques importants, no es tiren fora, és a dir, el que es considera males herbes o les restes de les collites no es treuen i es llencen fora i es cremen, sinó que es deixen directament al sol, es col·loquen, es deixen allà i són el fertilitzant, entre cometes, verd pel futur. De manera que amb un sistema d'aquest estil no cal afegir res i el que fas és anar millorant cada vegada el sol. Això s'ajunta amb altres mesures relacionades també amb la gestió adequada de l'aigua, etc. I el resultat final és que acaba sent un sistema molt més productiu o similarment productiu amb un cost infinitament més petit.
Això que deies de mantenir el que abans ni dèiem les males herbes, vindria a ser el de deixar com aquesta coberta vegetal?
Clar, és que tots ens imaginem el que pot passar, però si tu tens un sol amb una coberta vegetal, això evita pues, que s'evapori l'aigua, encara que hi ha una coberta, evidentment aquesta coberta pot respirar, però s'evapori l'aigua, evita compactacions i evita d'alguna manera que el sol estigui molt, molt, molt desestructurat. No? Amb aquesta coberta sempre, que pot ser una coberta verda si és possible, i en el cas que si no sigui la coberta aquestes mateixes herbes que queden a sobre, etc., pues redueixes molt tots els riscos aquests. I això s'aconsegueix sense fer res, simplement els restes de la collita, les herbes aquestes que diem que són males herbes o que són adventícies, tot això, clar, quan competeixen sí que s'han de tallar, es poden tallar amb una desbrossadora, però ni s'arrenquen ni res, tallen, es deixen allà i són el fertilitzant pel futur. És una cosa que sembla relativament raonable i molta vegada jo ja ho havia pensat, però sembla que no ens costa entendre-ho.
Sí, de fet, clar, és a dir, quan parlem de químics i tal, tots tenim al cap aquesta cosa tan moderna de, vinga, va, com traiem encara més amb el mínim de temps possible, no? Però, clar, per exemple, això que dius d'aturar el fet de llaurar, clar, llaurar és una cosa que en la història, no?, inclús amb tracció animal i tal, a saber els segles que fa que es fa, no?
Sí, exactament. Però, clar, qualsevol edafòleg, jo no soc edafòleg, jo soc ecòleg, però qualsevol edafòleg t'explicaria que quan cada vegada que tu llaures totes aquestes conseqüències que et deies d'empobriment del sol són evidents. Per tant, evidentment s'ha de gestionar, s'ha de buscar una manera de que tot això funcioni, no és simplement ho fem i ja està, però hi ha moltes maneres molt, molt conegudes i molt senzilles que permeten que la gent pugui viure d'això. Al final és una mica la idea aquesta, no? Cada vegada els fertilitzants, els pesticides, tot això que es posa són més cars i cada vegada s'han de posar més. De manera que moltes petites pagesos, molta gent que treballa amb això, ho ha de deixar perquè no té la capacitat d'anar pagant tot això cada vegada més. No? I llavors això, evidentment, es pot solucionar si tu ja tens un sol que et funciona de manera autònoma, de manera sola, sense cap tipus de problema. Tu fas una petita, fas la collita i tota la resta es queda allà. De manera que l'any següent, una part d'això ja s'ha començat a desenvolupar, l'altra s'ha guardat, i és un sistema que funciona, hi ha un sol viu allà. Estàs parlant d'un sol amb una estructura adequada, però també amb molta vida. Hi ha fongs, hi ha bacteris, hi ha diferents organismes que donen la vida al sol i que permeten que aquest sol funcioni de manera òptima.
Per tant, aquest pagès, d'entrada, hi haurà d'invertir menys.
D'entrada, a veure, el problema és quan el sistema funciona, pràcticament no ha d'invertir molt poc. Ha d'invertir, pot invertir temps, el temps per fer les coses que toca, i una petita, alguna vegada és una petita maquinària, doncs una desbrossadora per tallar les herbes aquestes perquè quan hi ha el moment de la màxima producció. Coses d'aquest estil, petites, molt petites, però maquinària passada no li cal. Però, evidentment, per això aquest sistema necessita que les institucions ho creguin i valorin com una opció real i potencial. Clar, pensar que l'important al principi és que tu parteixes d'un sol que s'ha llaurat els últims 30 o 40 anys, de manera que no té res, és pràcticament un magatzem buit, i amb aquest sol no pots començar a produir com si ja funcionés tot bé. Hi ha un període d'un any, dos anys, en el que s'ha anat recarregant, i durant aquest temps, que no se posen fertilitzants ni res, doncs la producció d'aquest sistema baixa. Cal una ajuda perquè aquestes persones facin aquesta transició d'un parell d'anys fins que ja tot funciona bé i ja no cal cap tipus de coses. No? Però que hi ha ajudes per moltes coses, a nivell de l'agricultura. Però com aquesta encara no l'han assimilat, no l'han après, pues no està plantejada com a tal. I això, clar, pues és un problema, perquè sense aquesta petita ajuda inicial, el sistema inicialment pues produeix poc. Clar, fins que no es crea aquest sòl regenerat, pues triga un parell d'anys com a mínim. No? Sí, sí.
I aquest suposo que és el principal inconvenient que li veuran els pagesos que es vulguin sumar a la causa. No sé si n'hi ha algun altre.
A veure, aquesta, jo crec que el principal, hi ha dues coses. Una, que tots nosaltres, no únicament els pagesos, sinó totes les persones en realitat, qualsevol cosa que no coneixem, tenim tendència a dir que millor no provar-la, no? Perquè hi ha poca gent que té tendència a provar coses noves, perquè, bueno, sempre ho hem fet així, perquè les coses funcionen d'aquesta manera, de manera que, si no tens un referent molt clar, i ara comença a haver-hi algunes finques regeneratives, i nosaltres tenim alguna, i tenim algunes altres també a Catalunya i també a restes d'Espanya, doncs podem veure realment que en aquest sistema funciona. Si hi ha models que la gent pot veure i anar a veure això, és una primera manera. I l'altra, evidentment, és la manera que estàvem dient ara, és a dir, que realment pues, hagi una ajuda inicial com perquè aquest procés de transformació d'una horta convencional a regenerativa pues, es faci de la manera menys traumàtica possible. Sí, sí.
No sé si també hi ha la possibilitat que els propis animals que solen tenir aquests productors interaccionin també amb aquest terreny.
Bueno, això ja no volia extendre'm més, però evidentment dintre de l'agricultura regenerativa altre dels punts fonamentals és que els animals no han d'estar fora del sistema, sinó que poden estar perfectament dins del sistema. És a dir, fins ara el que hi ha en el sistema convencional, inclús amb l'ecològic, el que hi ha és uns animals que estan totalment fora, que tenen uns excrements i unes coses que poden servir com per productes per fertilitzar, i que es treuen els productes de fora i se col·loquen dins una altra vegada de l'hort o del que sigui, no? Clar, el sistema funciona molt millor si els propis animals pues, ja deixen els excrements allà, si els excrements estan lligats directament i ja es fan a través del propi aigua de rec. És a dir, hi ha moltes maneres d'aconseguir que aquests nutrients que els animals pues, deixen per seus propis excrements puguin tornar i ajudin a la fertilització del sistema. Al final, els animals també poden menjar pastures, aquestes pastures es poden regenerar automàticament, pastures també regeneratives, no únicament l'horta, perquè realment aquestes pastures, com els excrements dels animals que es van movent d'una pastura a una altra, aconsegueixen que aquestes pastures es mantinguin de manera indefinida, és a dir, una autofertilització cada vegada més important, no?
De fet, la idea d'un galliner mòbil és això, no? Coi, en lloc de recollir les caquetes de les gallines i llavors dur-les al camp, porto les gallines al camp directament.
Això passa amb les gallines. Hi ha un problema amb les gallines de que si són plantetes molt petites aquestes poden picar-les, és a dir, que amb les gallines a l'hort ha de ser una mida ja suficient, però bueno, això passa amb les gallines, però passa amb els conills, passa amb les vaques, és a dir, els animals, quan més grans són, a part, més fàcil és perquè menys interactuen, més poden funcionar d'aquesta manera, no? Amb un sistema de pastures, per exemple, un sistema mòbil en el qual es van movent i els excrements es van deixant, tenen una intensitat molt gran en un moment concret, i després es mouen cap a una altra parcel·la, es van movent de parcel·les, i això permet que aquest, el que es diu aquest, un pastoreig intensiu controlat, no? De manera que cada vegada interactuen molt fort amb una parcel·la, durant un dia segueixen amb una altra parcel·la, van movent i no tornen fins després de 30-40 dies quan la pastura ja s'ha regenerat, no? També és un sistema molt fonamental per gestionar els animals d'una manera molt clara i que, a més, permet que el gran problema de tot això també és que els animals i en general l'agricultura han sigut sempre considerats els grans enemics del canvi climàtic, no? Perquè tota la despesa que provoquen, les excrements, etc. No? Però en realitat, gestionat d'aquesta manera, hi ha una acumulació de matèria orgànica, hi ha una capacitat i unes despeses de productes i de CO2, despeses de CO2 molt petites, perquè no hi ha fertilitzants, no hi ha herbicides, no hi ha res de tot això, i en realitat el resultat és que al final l'agricultura i la ramaderia podrien ser no uns elements per anar en contra del canvi climàtic, sinó podem ser mesures per ajudar a reduir el canvi climàtic.
Javier, gràcies per acollir la trucada del Connectats.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.